animeu-vos. Una mica de tu pot salvar una vida.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El conseller Miquel Buch ha refermat que el Penedès és una comarca força segura, que es troba 25 punts per sota de la mitjana de fets delictius de Catalunya. Ens informa Ràdio Vilafranca, Sergi Arson, bona tarda.
Bona tarda, el conseller d'Interior de la Generalitat s'ha reunit avui amb els alcaldes de l'Alt Penedès per tal de fer un balanç de l'actuació en temes de seguretat d'aquest darrer any. Amb les dades a la mà, el conseller ha volgut traslladar als alcaldes que la comarca té un nivell de fets delictius força per sota de la mitjana catalana i ha explicat que en aquest darrer any s'ha buscat donar resposta al que eren les principals preocupacions fa 12 mesos. Així parlava de la disminució en els robatoris a interior de domicili, que ha baixat un 18% amb la implantació d'un pla específic d'habitatge. Amb dades comparatives a nivell de tot Catalunya, el conseller Buch ha remarcat que a l'Alt Penedès es registren 50,5 fets delictius per cada 1.000 habitants, mentre que a nivell de país la xifra se situa en 75 fets per cada 1.000 habitants.
I si ho comparem amb Catalunya, a Catalunya estem a 75 fets per cada 1.000 habitants. Per tant, la comarca de l'Alt Penedès està 25 punts per sota dels fets que succeeixen a Catalunya, no?
Des de la comarca s'ha posat sobre la taula la preocupació per temes relacionats amb les ocupacions d'habitatges o el cultiu de marihuana, i el conseller ha volgut destacar que s'ha prestat una especial atenció a aquestes qüestions i també ha remarcat que sovint no es poden resoldre només amb l'actuació policial.
I avui a Terrassa s'ha presentat el 13è cicle de teatre Escenes Locals, protagonitzat per entitats i companyies no professionals. Ens en dona tota la informació en Josep Maria Codina, Canal Terrassa.
Bona tarda. Aquest dissabte arranca una nova edició del cicle de teatre Escenes Locals, amb l'adaptació que la companyia Nieles ha fet d'Una mujer sin importancia d'Oscar Wilde al Casal de Sant Pere de Terrassa. Entre el 30 de març i el 29 de juny es podran veure per tots els districtes de la ciutat 12 muntatges a càrrec d'entitats o companyies teatrals no professionals. La principal novetat d'aquesta edició és la incorporació de 3 escenaris nous: el del Casal Cívic del Pla de Bonaire, el nou Institut de les Aimerigues i el Casal Cívic de Camparellada. Escoltem el tinent d'alcalde de Cultura, Amadeu Aguado.
No professional també és una bona denominació, no? Perquè, en definitiva, el procés, el treball, el producte i la percepció per l'espectador és similar en molts casos. I així ho demostra, doncs, aquesta vitalitat que tenen les companyies de la nostra ciutat.
D'altres muntatges que es podran veure són Dones i silenci, sobre la violència domèstica, o la tragicomèdia de Mudú Mudú, sobre la immigració, del grup Exterior Rooms Teatre. Escenes Locals és un cicle de teatre plenament consolidat que dona sortida a la creació escènica de les companyies amateurs o no professionals de la ciutat.
I ara és el moment de parlar d'esports, també, perquè el Girona estrena la jornada de Lliga a Montilivi. Es veu les cares amb l'Atlètic de Bilbao a partir de les 9 del vespre, mentre que el Barça i l'Espanyol s'enfrontaran demà al Camp Nou. I el Cornellà va acabar el seu camí a la Copa Federació, va empatar 2 en la tornada de la final amb un Mirandés que va fer bo el 3-0 de l'anada i que va acabar alçant el títol. I també podem parlar, en aquest cas, de jornada de l'Eport. Avui el Força Lleida obrirà el cap de setmana.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
A veure, si el dia bo del cap de setmana és demà dissabte, perquè diumenge venen núvols, i si sou de Tarragona a ploure, què hem de fer? Movem la barbacoa al dissabte, és a dir, l'avancem. Però ja no som a temps, és a dir, si havíem d'anar a buscar les coses entre demà al matí i demà a la tarda, i teníem la reserva del foc, de la barbacoa, per diumenge, avançar-nos ens avançaran, però ja no dona temps a anar a comprar-ho tot. O sortim ja corrents, o no ho podrem fer. i a sobre amb la de plans que havíem fet per aquest dia, no? Perquè clar, com que fa dies que fa tanta calor, tanta calor, que se'ns acaba esgarrant. És el problema que té que plogui en cap de setmana. Que, si plou entre dilluns i divendres, doncs és més fàcil. Els que treballen a l'aire lliure els puteja més, però es posen un xubasquero i tal, i bueno, més o menys ho pots anar ventant. No és tan complicat com canviar tota l'operativa familiar del cap de setmana, no? Que són el que sovint li passa a la gent. No ho sé, al final això del temps ho haurem d'acabar negociant d'alguna altra manera. Això és el que deuen pensar moltes famílies que tenen barbacoes, que tenen família, que tenen compromisos i que tenen moltes coses a fer. Sí, sí, exacte. Molt bé, doncs així comencem aquesta hora, aprofundint, redundant en el drama de moltes persones. Aquí en tenim un de drama. Ah, sí, exacte, ja ho diuen els companys, companyes. Endavant, Joan. Que només se'n veu la gorra aquí darrere de les pantalles.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I comencem a finalitzar la setmana, comencem a acabar el programa el darrer programa d'aquesta setmana anant a l'Empordà, que és, diguéssim, el punt nord des d'on fem cada setmana el preu del peix. Cristina Cantal, avui a quina cofradia anem?
Doncs mira, avui anem cap a l'Escala i hem de dir doncs, que la forta tramuntana ha afectat greument els pescadors d'aquesta zona aquesta setmana, que gairebé hem de dir que no han pogut sortir a feinejar. Per sort, aquesta passada nit sí que el vent ha disminuït una mica i la flota d'encerclament doncs, ha pogut sortir al mar. Roser Güell, patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala, ens explica com ha anat la jornada de pesca.
Avui han agafat algo de peix, una barca 200, l'altra 140, una altra 90 i pico, però bé, avui s'ha pagat bé el preu.
El fet que aquesta setmana gairebé doncs, no hagin pogut sortir a pescar ha fet doncs, que els preus a la llotja d'aquest divendres hagin estat més elevats del que és habitual. Güell ens detalla quin preu s'ha venut avui les captures.
La sardina de 28 a 32 s'ha venut. I després han agafat sorell i també 21, 19, 20... Vull dir bé. Bueno, serien els preus més o menys que no 32 la sardina, perquè és molt bon preu, però si n'és de 18 a 20 serien uns preus raonables, vull dir que s'hauria de pagar tot l'any així.
Ja, Maria, tant de bo, sí. Sempre n'és igual a la llotja.
En un món ideal, sí, segurament.
Sí, Et passo algun divendres de cada tant, però
exacte.
Bueno... Però bé, també hi ha altres inputs que podrien haver influït doncs, que aquests preus de llotja, a part del temps que no els hi ha sortit, no els hi ha permès sortir a feinejar, doncs també hi ha altres inputs que podrien haver influït en que aquests preus de la llotja d'avui hagin estat més elevats. Ens ho explica la patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala.
Suposo que a lo millor cap a Tarragona o així no n'hi ha hagut massa i després també ens apuja el preu.
Avui els pescadors de l'Escala, com bé dèiem, sí que han pogut sortir, però bé, ha estat una setmana bastant complicada, que si ho recordes, Maria, hi havia fins i tot perill d'incendi pel vent que hi havia. I bé, doncs descobrim ara quins dies han pogut sortir a feinejar les barques de l'Escala.
Només vam sortir divendres passat, i el diumenge a la nit i ahir.
Per tant, pràcticament res, dos cops ben bé aquesta setmana. Esperem que la setmana que ve la meteorologia els acompanyi i així els pescadors doncs, puguin sortir a pescar, però de moment se sap que sí que és possible que hi hagi alguna precipitació.
Diuen que té que ploure, no sé, espero que no torni a entrar a la tramuntana, però ja estem de tramuntana fins al monyo.
Doncs això, ho ha deixat molt clar. Tramuntana no, han dit que Gregal al sud, no? Els companys del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sí. Que de moment esperem que l'Empordà
doncs, no afecti.
Exacte, el nord quedaríeu arrasarats una mica, però bueno, el que tindrem serà aquest canvi meteorològic. Escolta, menys mal que els han pagat bé les sardines, perquè si no els hi van a pagar bé...
Sí, sí, si no es no feien la setmana, per res. Bueno, tampoc sé si han arribat a fer-la,
Jo crec
però...
que no, però bueno.
Però sí, sí, almenys compensa una mica.
I tant que sí. Cristina, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Fins ara.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. El Far, el programa mariner de Catalunya.
Conèixer i veure el país lentament, fer-ho a poc a poc. No hi ha millor manera que fer-ho, si ho volem fer-ho a poc, que és caminant. Conèixer poblacions, sí, profracions, conèixer poblacions, conèixer entorns, conèixer muntanya, natura, a través del senderisme, de la caminada. Són propostes que ens interessen, Daniel.
I a més, fer salut.
I tant.
Que és important, i a més, que la setmana vinent justament serà el Dia Mundial de l'Activitat Física. Doncs avui us proposem fer senderisme per la zona de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Un terme que té mar i té muntanya, i per tant combina molt bé en aquesta proposta de senderisme que avui us volem presentar, perquè tant l'Ajuntament d'aquest municipi com el Centre Excursionista Serres del Mestral acaben d'editar un nou plan de senderisme per justament donar valor a aquest entorn natural del municipi, resposta al creixent interès per fer activitats a l'aire lliure i alhora també per potenciar el turisme. Per explicar-nos-ho ens acompanya el tècnic de l'àrea d'esports de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en Francesc Madurell.
Francesc Madurell, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Per tant, nou planell, nou mapa, noves rutes perquè la gent pugui gaudir dels entorns del municipi.
Sí, bueno, com deia el teu company, no? Nosaltres som un municipi de tenim mar, tenim muntanya, i les nostres muntanyes, al ser serrada prelitoral i estan molt a prop del mar, doncs, bueno, són unes muntanyes pues, bastant abruptes i pues, tenim una diversitat de camins i senders pues, per poder aprofitar i per fer rutes de senderisme, no? I per aquest motiu, doncs, des de l'Ajuntament i el Centre Excursionista, doncs, hem editat un nou planell de rutes per poder, bueno, perquè la gent pugui vindre i d'aquesta manera també gaudir del nostre entorn.
Francesc, en total són 14 les rutes que inclou aquest plànol. Entenc una mica aquí ja per els qui vulguin fer una passejada de cap de setmana i descobrir una mica l'entorn, com pels qui són més habituats al senderisme i a fer marxes d'aquestes característiques.
Sí, nosaltres el que hem intentat fer, no, és tindre agafat tot el ventall del nostre municipi, vale? I d'aquesta manera també donar i tindre diferents nivells, no? I diferents quilometratges i diferents nivells també de acumulats, no? de positiu o de negatiu, perquè així la gent, pues, la que és més la ruta que més li vagi bé, pues, la pugui utilitzar.
Posa't algun exemple, què és el que per on es pot anar, per si algú vol descobrir la zona de Vandellòs.
La característica del nostre municipi, no? Nosaltres som un municipi, però a la vegada tenim pues, 5 poblats, vale? 5 pobles que la gent hi viu. I tenim pobles d'interior, sí, i pobles de costa. ¿Vale? El que hem buscat és que entre totes les rutes anar lligant tots aquests pobles i d'aquesta manera pots començar a l'Hospitalet de l'Infant i acabar a Vandellòs, o començar a Vandellòs i acabar a l'Hospitalet de l'Infant passant per les rutes marcades o anant ajuntant rutes. No? I també un dels avantatges que tenim és que podem fer aquestes rutes familiars. Per exemple, a Vandellòs hi ha una ruta que és la que vas en un nucli abandonat de la població i és una ruta familiar que la pots fer, o després tens rutes que passen per la Portella, que és un dels punts més alts que tenim al nostre municipi.
És a dir, que qui vulgui, per exemple, pot conèixer tota la vostra zona per etapes. És a dir, fas un dia un tros, l'altre dia enllaces amb l'altre tros de ruta i t'ho planifiques en 2 o 3 dies, o els que calgui, i pots anar-ho fent amb petites jornades.
Sí, molt bé. Una de les opcions pot ser aquesta, sí, sí. O una altra és, clar, l'avantatge és que tots aquests plànols s'adonen pues, de manera gratuïta des de les oficines de turisme. Mm-hmm. I, bueno, la gent que digui, ostres, avui puc anar a Vandellòs i fer una ruta i puc baixar a un altre poble que tenim, mm-hmm, que està habitat, que es diu Masboquera, no? I puguis o no, pots enllaçar tots aquells trossos, aquell tros de muntanya i tota aquella zona que, bueno, tenim, no és per dir-ho, però unes muntanyes molt espectaculars.
Entenc per això, Francesc, que també heu pensat en les noves tecnologies, perquè avui en dia doncs, entenc que qui més qui menys ja s'ha estudiat la ruta o ja sap on ha d'anar o porta algun dispositiu que el va guiant per on ha d'anar, un telèfon mòbil o un rellotge d'aquests que també porten informació a la pantalla. També heu preparat que aquestes rutes estiguin en format digital.
Sí, nosaltres aquestes... Bueno, això està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament, i a més, cada ruta, després hi ha un QR, que tu llegeixes aquest QR i va directament al Wikiloc, i les rutes les tenim editades des dels centres excursionistes, des de l'Ajuntament, vale? Perquè així et dona una fiabilitat, no?, a realitzar la ruta, perquè, vulguis o no, hi ha moltes plataformes que van penjant rutes, però a vegades donen moltes voltes a la muntanya, no?, sí. I la gent se pot estar a perdre. Vale? Estan donades d'altes des de l'Ajuntament i des del centre excursionista. Tu vas aquí, al Wikiloc, i pots fer servir pues, la ruta, i d'aquesta manera pues, no et perds i és més fàcil de seguir-la.
Una de les coses que pot sorprendre la gent, jo crec que hem d'aprofitar també la xerrada per posar-ho en relleu, és el fet que pensem, bueno, doncs, tocar del mar, escolta, muntanya, baixa muntanya, facilet, tranquil i per anar fent. I moltes vegades la gent quan s'apropa se n'adona i es sorprèn de lo dur que pot arribar a ser bellugar-se, si un s'ho proposa, bellugar-se per aquestes muntanyes on hi ha desnivells importants, pujades fortes i zones doncs, de muntanya autèntica.
Sí, no, nosaltres, mira, un fet destacable és que pots estar a nivell de mar i el punt més alt és de 727 metres sobre el nivell del mar, però només hi ha una diferència de 3 quilòmetres. Sí, són 3 quilòmetres de pujada, doncs dura, i vulguis o no, costa. A veure, que hi ha zones molt, molt agradables, però també tenim, al final, quan estàs, per exemple, aquest cap de setmana hem fet un ultratrail, i clar, sí, tots els participants doncs, al·lucinaven, no?, amb les vistes des dels punts més elevats del nostre municipi, que d'on tot el Camp de Tarragona, doncs tot el Camp de Tarragona i tota la zona del Delta, no?
Per tant, són unes imatges també privilegiades, i a les quals només es pot accedir en molts casos si només es fa a peu, en aquest sentit. També entenc que, clar, teniu 14 rutes marcades, entenc que són senders o camins que estan senyalitzats, que estan marcats, i això entenc que ho feu en col·laboració també amb aquest centre excursionista Serres del Mestral.
Sí, vulguis o no, l'entitat, que en aquest cas el centre excursionista Serres del Mestral, és una entitat molt potent que, bueno, està ubicada aquí al nostre municipi i, vulguis o no, pues, estiren molt del carro, sobretot el president pues, fa estirar a tots i, bueno, i ells tenen moltes iniciatives, hem fet tot el marcatge de totes aquestes rutes i camins, altres camins, tenim la senyalització vertical i la horitzontal pues, perquè la gent no es pugui perdre i, bueno, estem fent una tasca molt important, no?, per cridar i perquè la gent d'altres pues, zones de Catalunya i d'altres zones, en aquest cas, exteriors de nostres, pues, puguin vindre pues, i gaudir de les nostres muntanyes i de la nostra costa, en aquest cas, i que no tinguin cap problema i que no es perdin, que això és el més important, no?
A veure, coses bàsiques. Primer, les fonts, Francesc, que estan senyalitzades.
Nosaltres tenim les fonts. També et dic, és un municipi una mica feréstec,
sí,
vale? Perquè, vulguis o no, hem tingut unes sèries de cremes fa molts anys, però vulguis o no, doncs, tota la vegetació, doncs, sobretot a la zona més de cara a platja, doncs és una zona ferèstega i dura, però sobretot la gent, el que sí que recomanem, no?, quan van a les nostres muntanyes, és que no estalviïn prendre algun litre més d'aigua, perquè sí que estan marcades, però clar, estan on estan i tens que arribar-hi també.
I falta que l'aigua estigui en condicions i que n'hi hagi i totes aquestes coses. I finalment, com anem de cobertura? Perquè és veritat que les aplicacions funcionen molt bé, però les cobertures arriben on arriben i habitualment les companyies no solen equipar massa bé de cobertura les zones de muntanya. Com ho tenim aquí?
Bueno, nosaltres, la nostra zona en general, el tema cobertura està bé. Clar, les fondalades i zones que des de les antenes mòbils no arribin, doncs, evidentment no arriben, però bueno, la zona en general del nostre municipi, clar, jo parlo del municipi perquè vulguis no som el municipi més extens de Baix Camp, doncs, la cobertura mòbil arriba a quasi tots els indrets, amb excepció doncs, d'algunes fondalades importants, doncs, perquè doncs, clar, és impossible que es pugui cobrir aquella zona.
Escolta'm, me'n vaig cap a Castelló, que volem parlar...
Nosaltres tenim diverses rutes que passen per Castelló, vale? Perquè també és un dels nuclis deshabitats del nostre municipi important.
Espera't un moment. Alba Font, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu t'imagines tot de gent que passi per aquí fent senderisme? Escolta'm.
Bueno, mira, de fet, l'altre dia va passar molta gent la mateixa cursa i bueno, estaria la veritat molt bé perquè són uns camins i uns senders que valen molt la pena i, bueno, és una manera de conèixer el paisatge de tot l'entorn de Castelló també.
Bueno, doncs ara m'ho expliques. Deixa'm acomiadar en Francesc. Francesc Madurell, tècnic de l'àrea d'esports, moltíssimes gràcies.
Bueno, a vosaltres, moltes gràcies.
Cuida't, fins després. Vale. A reveure.
Vinga, merci.
Daniel, per què parlem avui d'aquest poble abandonat?
Doncs mira, possiblement el senderisme sigui una de les potes del projecte de dinamització turística que s'està treballant en aquest antic poble de Castelló, que està dins del terme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Es vol, doncs, donar una sortida cap a tota aquesta masia i tots els nuclis que l'envolten. I doncs qui està treballant és l'Alba Font, que ara mateix l'acabem de saludar. És geògrafa de la Universitat Rovira i Virgili i treballa per diferents projectes d'aquesta universitat associats a la Facultat de Turisme i Geografia.
De fet, Alba, aquests pobles solen ser petites joies i que moltes vegades queden en l'oblit de la gent, no?
Sí, així és. Aquests pobles, bueno, no només Castelló, sinó al final també els altres quatre pobles del municipi que estan abandonats, no? Remullà, Fatxes, Gavadà, Marvalentí... Són pobles que, bueno, que tenen molta història i molta cultura darrere, però que, bueno, si no es treballa per recuperar-los, com s'ha fet a Castelló, com, diguéssim, no ha ressentit a la seva existència ara mateix, no? Perquè, bueno, queda molta essència del seu passat, doncs, bueno, a vegades això, s'oblidan, no es cuiden, no es mantenen, i, bueno, de fet, això és el que, en el cas de Castelló, és el que ha fet tota l'associació, no?, intentar recuperar aquest poble i donar-li, doncs una mica de protagonisme i importància per aquest municipi.
Alba, anem amb tres parts. La primera, parlaves de l'associació Masia Castelló, que s'ha encarregat des de fa uns 20 anys de restaurar una mica, doncs, tot aquest poble que va quedar abandonat anys enrere i que, per tant, doncs, li ha intentat que no es degradi, que, per tant, pogués recuperar les masies. Però hi ha un element afegit, que això és una zona que, evidentment, està al mig del bosc, podríem dir, i que anem a la primera part, la part, diguem-ne, més tècnica, la urbanística. Aquí cal fer un treball urbanístic important per tal de que això pugui ser dinamitzat turísticament, ni que sigui un format d'allotjament rural, Hi ha aquí un primer pas urbanístic.
Sí, bueno, com en el cas de Castelló, precisament, no?, que es troba en l'espai protegit de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, a part també, o sigui, per aquest motiu, diguéssim, ja a nivell urbanístic, doncs s'ha d'anar en compte, perquè si diguéssim, en un espai protegit. A part d'això, doncs, pel mateix planejament, diguéssim, urbanístic municipal, el que diríem el POM, es tracta d'un poble, no?, que evidentment no es pot urbanitzar, no només perquè estigui al Sant Cotellit, sinó perquè així ho diu el mateix pla urbanístic, i, bueno, doncs, per aquesta situació, doncs diríem que el poble de Castelló ha de treballar molt a nivell urbanístic, vol dir fer, per exemple, un pla especial, urbanístic, o fer un altre tipus de pla que permeti, doncs, aclarir què es pot fer i què no es pot fer a Castelló.
Això està en marxa o està més o menys ja definit?
Això, bueno, l'any passat, a través d'un conveni amb la universitat, doncs vaig fer l'informe de base, com un informe de base, juntament amb el Sergi Saladien, que també hi ha hores de la universitat, vam fer un informe de base que ens va permetre, diguéssim, era un informe de base per al futur pla urbanístic, no? O sigui, a Castelló se fan moltes coses i que estan molt ben fetes, algunes més bé, una a l'altra li falta, diguéssim, molt de suport i molt de recursos perquè es porten a terme de manera més coherent amb Castelló, el seu entorn, la seva història, però sí que és cert que vam fer un informe de base que permet, diguéssim, dir quin és l'horitzó de Castelló, no? Castelló, a part de... Bueno, hi ha 20 anys de feina per part de l'associació, però quan es troba en un moment, doncs, que vol ser, diguéssim, vol créixer, no? Vol donar-se a conèixer, que no només la gent ho visiti pel pessebre, sinó es vol, diguéssim, dinamitzar, es vol fer creure que té un potencial, no? I demostrar-ho d'aquesta manera.
Per això heu impulsat un projecte participatiu, Castelló com a espai turístic, per tal d'escoltar tothom una mica i veure quina és la línia de dinamitzar turísticament Castelló.
Així és, sí. Això, bueno, ha sortit també una mica de la idea de que, bueno, l'any passat, quan fèiem aquest informe de base, doncs, bueno, doncs, ara, mentrestant, no es faci l'espai urbanístic, que esperem que es pugui, diguéssim, encarregar i fer aviat, però, mentrestant, què farem o què fem amb tot allò que ja s'està fent a Castelló, no? És a dir, anem a ficar una mica d'ordre, veure quines activitats s'estan fent. I, bueno, el dia 9 de març es va fer el primer taller de participació. Aquest taller, en realitat, el que permetrà és fer una estratègia, una guia, que identifiqui doncs, més o menys què s'ha de fer a Castelló, com s'ha de fer, i amb què s'ha d'anar en compte cap a on va, no? Fica una mica d'ordre. Es va fer el primer taller el dia 9 de març, si no m'equivoco, i bueno, el que es va fer és això, avaluar totes les activitats que s'estan fent ara mateix a Castelló, des del Passebre, com les activitats esportives, curses, caminades, etcètera, que passen per allí, la Rústic Festa, d'altres espais que tenen les cases de l'associació, com la Casa d'Arribada, l'alberg, que s'està treballant perquè sigui un alberg, per ficar una mica d'avaluació del que s'està fent a Castelló, tant coses positives com negatives.
Suposo que no teniu referent, per tant, heu d'anar inventant sobre la marxa una mica, eh?
Sí, bueno, a veure, diguéssim, el referent... No hi ha cap referent. O sigui, sí, cada cas és diferent. I el cas de Castelló és molt peculiar, que hi ha molta voluntat darrere, hi ha molta gent que hi treballa, no? I, bueno, evidentment, doncs, al final no hi ha cap referent perquè és que és únic, no?, en aquest sentit.
Sí. Doncs escolta'm, seguirem amb atenció aquesta recuperació, Alba, aquesta feina que esteu fent i que ha de permetre recuperar un poble abandonat i donar-li una segona oportunitat, que és el que s'hauria de fer en moltíssimes poblacions que es troben en situacions
sanitàries. Sí, de fet, ara avui, aquesta tarda, d'aquí una horeta i mitja més o menys, farem el segon taller per veure quines noves propostes es poden aportar a Castelló per tal que la dinamització tant turística, cultural i educativa es porti a terme d'una manera... Perfecte.
Alba Font, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't. Adéu. Fins després, a reveure. Així arribem gairebé a 6:45 de la tarda.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar globus o nedar lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segueix la llum del far.
Vull recordar-vos que fins a aquesta mitjanit hi ha temps per poder presentar al·legacions a aquesta decisió del govern espanyol de fer desaparèixer els clubs nàutics de platja. Recordeu que n'hem parlat aquesta setmana amb Xavier Torres, el president de la Federació Catalana de Vela, que bueno, s'obria aquest període per presentar al·legacions i que per aquest motiu, des de la pròpia federació, han obert una plana web, que és Salvem la Vela, salvemlavela.vela.cat, on hi ha el document que només us l'heu d'imprimir, signar-lo, posar les vostres dades, signar-lo i enviar-lo per correu electrònic a l'adreça que la pròpia web us diuen. Les al·legacions són opinions, són queixes, són propostes que s'han de respondre una per una. La voluntat de la Federació Catalana de Vela és que, bé, inundem delegacions, en aquest cas el Ministeri, perquè reconsideri la decisió de fer aquesta lectura tan restrictiva de la llei de costes. Per cert, una lectura que es fa restrictiva a Catalunya, no pas a la resta de l'Estat, i en concret als clubs nàutics de platja, i no pas, per exemple, al món de la restauració, on s'ha fet un petit parèntesi a la norma, i se'ls hi permet, doncs, aquells que ja estan en funcionament, renovar les concessions sense ampliar, però sense haver de disminuir el seu sostre edificat. Repeteixo, fins aquest vespre teniu de temps per anar enviant les al·legacions. Des d'aquí us demanem que us afegiu a la iniciativa. Ho trobareu tot a salvemlavela.vela.cat i allà trobareu aquest document que individualment, un a un, podeu enviar.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ahir ens vam quedar amb moltíssimes ganes de seguir conversant amb en Josep Maria van der Ploeg, un dels grans de la vela del nostre país, medallista olímpic en la Barcelona 92, i persona que ahir ens explicava i ens recordava la bona feina que s'ha fet pel món de la vela des de precisament aquests clubs de platja. Josep Maria, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I primer de tot, disculpes per l'acomiadament precipitat d'ahir, però, bueno, això, la ràdio, això del rellotge és insalvable.
No passa res.
Escolta'm, ara recordava jo que estem en darrer dia. Ahir ens explicaves la molta i bona feina que es fan popularitzant el món de la vela des d'aquestes entitats,
Pues sí, la veritat és que fan una feina molt continuada al llarg del temps i són clubs que tenen molta trajectòria de molts anys i que és important tant per donar a conèixer l'esport de la vela a tots els nois petits i no tan petits i adults, i sobretot a tots aquells esportistes que li agrada, pues, una mica la competició, o que sigui a nivell local o regional, i després, pues, hi ha un d'aquests clubs, bueno, bastants d'aquests clubs també han organitzen campionats internacionals, campionats d'Espanya, bueno, la veritat és que fan una feina molt continuada i molt positiva i molt necessària perquè l'esport de la vela arribi a tothom.
Quan es parla de fer arribar l'esport de la vela a tothom, i jo ahir ho explicava i ho valorava d'aquesta manera, aquests clubs són essencials, són bàsics, perquè moltes vegades, precisament per tenir estructures senzilles i relativament econòmiques de mantenir, i dic relativament econòmiques de mantenir, poden oferir la possibilitat de que la gent practiqui la vela a uns preus més populars.
Evidentment. Recordem que tots els clubs nàutics tenen la figura del soci esportiu, que és aquell soci que es fa vol navegar o fer diferents cursos d'iniciació, de perfeccionament, les diferents tipus d'activitats esportives nàutiques que fan els clubs, i a més, pues, aquesta quota és molt molt, molt simbòlica. Mm-hmm. O sigui, si tu vas a navegar, practiques a l'esport, pues la veritat és que la quota és mínima, no pagues drets d'entrada i tens els mateixos drets que qualsevol altre club. L'única diferència que hi ha és que a l'assemblea no pots votar. Però disfrutar de totes les instal·lacions,
sí?
Estan al teu abast amb aquesta quota, minicuota, que fan els clubs per poder promocionar més el nostre esport, no? Mm.
I, per tant, ho posa a l'abast de totes les persones. Que, de fet, la vela és un esport bàsic i, a més, que educativament complementa molt bé a la formació que reben els nanos, no? Els ensenya a ser independents, a valdre's per ells mateixos, a moure's amb un medi que els és inicialment hostil, dona molts valors.
Efectivament, és un esport que et dona una visió diguem, no tan puntual com tenen els altres esports, i això has de saber de meteorologia, has de saber de gestionar la situació, un canvi de vent, una tormenta, unes condicions dures d'onada, de vent, navegues amb tripulants, o igual un tripulant no es troba bé, o, bueno, tens que diguem, gestionar molt correctament totes les coses que te van passant al llarg del dia que tu navegues, perquè pot ser un dia fantàstic amb la mar plana, amb un vent tèrmic fantàstic que gaudeixes molt bé de totes les condicions del dia a la mar, però també te trobes a dies que no són tan fàcils, i que això t'obliga i t'ensenya a valorar bé les coses i a gestionar les coses, amb la qual cosa és un esport molt important des de tots els aspectes que té el món de la vela, no?
Clar, i aquí cal fer un canvi, no? Alguna vegada n'hem parlat, ho hem expressat així, a la muntanya és molt difícil veure una escola que no porti els nanos a fer esquí, per exemple, no? Quan som al pic de l'hivern, i aquí, en canvi, aquesta relació escolar amb el mar en algunes poblacions és present, però no està tan automatitzada, no és tan difícil d'entendre estudiar en una població de costa sense pràcticament visitar el mar en cap activitat escolar, no? És molt curiós.
Sí, efectivament, el nostre país té una mancança de cultura nàutica. Coses, països com França o Anglaterra o països del nord d'Europa, tenen unes condicions molt desfavorables, són països que miren cap al mar, i tota la societat està vinculada al mar, no?, d'alguna forma. Llavors, inclús diria que els països que tenen igual poca costa, però que tenen molts llacs, també estan vinculats a la nàutica, no? Aquí, que tenim un munt de quilòmetres amb unes condicions fantàstiques de temperatura, de vent, tot l'any, hi ha molt pocs mesos que no pots navegar, no es falta aquesta cultura, no es falta la cultura. I llavors, la veritat és que la federació i des dels clubs nàutics, junt amb la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de l'Esport i Ensenyament, està fent una tasca de fa molts anys, de mica en mica, de fer arribar tot això a les escoles, per oferir-les la possibilitat de fer una activitat esportiva i conèixer més el món nàutic i el món de la vela. I, com dic, poc a poc, però la veritat és que cada vegada t'hi trobes de que qualsevol dia que vas per el Maresme o vas per la costa sur sota de Barcelona, veus que hi ha vaixells que estan navegant al costat d'un club nàutic de platja o de port, i que estan navegant, i aquestes persones que naveguen entre setmana, la majoria d'elles són d'escoles que tenen concerts amb el club nàutic i amb l'Ajuntament i amb les escoles per fer aquesta activitat, no? Jo crec que és una feina que trigarà fins al moment que sigui indispensable,
sí?
Però jo crec que anem avançant amb molt bon pas. Mm.
Tu, de fet, vas començar precisament amb un club nàutic de platja, és a dir, els teus inicis són en aquesta activitat més modesta de la nàutica, no?
Efectivament, jo vaig començar a la classe Optimis, primer amb el meu pare, navegant amb el meu pare,
sí?
L'any 71, una cosa així, tenia 11 o 12 anys, i jo recordo que també, bueno, i, clar, no coneixes l'altra possibilitat de sortir de port, no? Quan la coneixes dius, ostres, que bé, no? Però la veritat és que en la platja, la veritat és que sí que t'ensenya a gestionar molt més el tema de com entres i com surts, no? Perquè hi ha dies de que ja fora hi ha unes condicions fantàstiques per navegar, però hi ha rompents. I aquestes onades, pues, o sigui, si no estàs ben preparat, pues, te poden fer pues, volcar i passar igual una estona de, pues, una mica complicada, no? Però és curiós, estar en aquesta situació i en aquestes circumstàncies, sí, aprens molt més ràpid a conèixer molt bé el que tens que fer en el barco i com t'has de posar, i bueno, algun dia tens alguna
ensurt,
no? Però que està molt bé, perquè jo a vegades ara, pues, amb el tema de totes les redes socials i tot això, pues, l'altre dia estava veient un Optimist, sí, fent de Sud-àfrica, fent una planejada bestial arribant a la platja, i em recordava de mi pues fa 50 anys, no? O 45 anys, que em passava exactament el mateix, no? I, bueno, pues és una cosa que t'ajuda a ser més mariner i a controlar més el barco i contra el vaixell i totes, si vas individual, però si vas amb un equip, pues exactament igual. O sigui que és una cosa també molt formativa i molt bé, perquè a vegades te trobes aquestes onades enmig del mar, no? Con lo qual no solament estan a la platja, o sigui que a vegades les condicions són dures i pues et donen un bagatge molt important.
I molt lligat als clubs nàutics de platja hi ha la vela catalana, que aquest és una disciplina pròpia nostra, és a dir, es fa servir a pocs llocs del món, però que també dona obre la porta, no? Que genera una porta molt grossa d'entrada al món de la vela des d'una navegació molt tradicional i molt bàsica.
Home, i tant, i a més pensem que aquest, el patí català, el patí a vela, va començar amb els clubs de platja. Avui en dia continuen els clubs de platja, i sí que és veritat que hi ha alguna petita flota que, pues, que està a la bocana del Port Olímpic o inclús en el BISC, en el Barcelona International Sailing Center, sí, pues hi ha una petita flota, però la resta estan a platja. O sigui que són els que van iniciar la vela amb els clubs nàutics, perquè després d'això, clar, el patí a vela patí català té una antiguitat bastant important, i després van arribar barcos com l'Optimis, el 420, el 470, el Fin, l'Europa, tots aquests vaixells de vela lleugera van arribar molt més tard. O sigui que el patí va ser, diguem, el primer vaixell que es podia practicar la vela sortint des de la platja, no?
I tu que ho has viscut tot, eh? Tu que vas començar amb un club de platja i has acabat sent medallista olímpic, per tant, esportista d'elit. Quan es fa el canvi? És a dir, quan deixes de ser, o quan deixa de ser una afició, un divertiment, una juguesca, i passa a ser allò que, bueno, que et dona èxit esportiu?
Bueno, jo crec que són bastants coses, no? O sigui, han de coincidir bastant coses. O sigui, per un costat tens de que t'agrada molt, o sigui que pots passar 8 hores, 9 hores al dia i mai són suficient. Per altre costat, has de tindre unes certes actituds que et demostren millores, comprens, perquè clar, la vela, parlem a vegades de tot això, pues, portar un vaixell i ho portes i navegues i vas cap amunt, vas cap avall, però no, a la vela tens que saber de ser una mica maneta, se trenca una cosa, muntar una cosa, arreglar-la, utilitzar nocions de física, d'enginyeria, meteorologia, estar en bona forma física. Totes aquestes coses te fan que sigui un esport molt complet, però clar, has de tindre la voluntat i la constància i després trobar-te com bons monitors i bons entrenadors que et treuen lo millor que tu tens, no? Llavors, pues, bueno, hi ha esportistes de que jo recordo moltes vegades de que hi ha esportistes que han sigut que jo els respectava moltíssim, els respeto, sí, però que no han arribat i que eren igual de bons que jo. I bueno, pues jo vaig tindre la sort de guanyar campions del món, guanyar campions d'Europa, ganar una medalla dels Jocs Olímpics, i a vegades ho penso i dius, ostres, si fulano i mengano, que eren boníssims, inclús espanyols o estrangers. I bueno, pues aquell dia, en aquella competició, pues no van els nervis, l'autocontrol, moltes coses, la sort, moltes coses. O sigui que l'esportista d'elit surt després de molta feina, de molt treball i després de tenir unes actituds, però després una miqueta de sort has de tindre.
Ara navegues o què? Encara navegues?
Continuo. Sí, ara estic lesionat.
Vaja.
Em vaig lesionar al campionat del món a Irlanda.
Sí?
Que vaig agafar un campionat del món de molt de vent i el penúltim dia em vaig fer mal aquí a l'ombro. I bueno, pues a partir d'aquell moment, pues quan vaig arribar aquí a Barcelona em van operar i encara estic per a vida normal bé, però per a vida esportiva no, però amb ganes de recuperar-me del tot per començar una altra vegada a navegar i entrenar una mica.
Doncs escolta'm, el dia que tornis a la feina, bueno, la feina, l'entrenament i tal, bueno, el primer dia no cal, però si vols, si ens deixes un dia t'acompanyem, i ens expliques.
Perfecte.
Quatre coses que ens agrada molt aprendre de la gent. L'altre dia parlàvem amb en Gerard Marín, que ha fet la World Race moltes vegades i tal, i parlàvem amb ell de navegació en solitari i ens va donar alguns consells que jo crec que ens han estat útils pels que naveguen i pels que no naveguen, és a dir, són útils per tothom. Doncs volem aprendre algun dia alguna cosa amb tu, si ens deixes, Josep Maria.
Encantat.
Ha estat un plaer i escolta'm, salvem la vela, com dèiem
abans.
I tant
que sí.
Salvem
la vela. Que
sí. Cuida't, molts records.
Molt bé, bona tarda.
A veure,
moltes gràcies.
A tu, adeu. Que vagi molt bé. Doncs ha estat un plaer conversar amb el Josep Maria van der Poel, que ens ha parlat del que és la vela, i espero que haguem estat capaços, jo crec que sí, de transmetre aquesta passió i aquesta absoluta admiració pel món de la vela, no? I que us animem a practicar-la, clar que sí.
L'agenda del cap de setmana.
I ha arribat aquell moment tan emocionant. Isabel González. Ui, que lletja ha quedat. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Jo he quedat lletja.
No, que lletja ha quedat. Jo que he fet, jo he fet...
Oi, com ha dit lletja?
No, he dit que lletja ha quedat. No,
que lletja ha quedat.
No, que lletja ha quedat el que jo... A veure, companys, què heu entès vosaltres?
Obre micros.
Demanem la repetició del VAR,
Demanem
la repetició del VAR,
A veure, Ramon,
el futbol,
ja estàs netejant-se l'asa. A veure...
La Judit ja li està fent la pilota trencant, no?
No, és un pilota trencant.
Que parli l'Ivan.
Judit, què volia? Què deies? A veure.
Que a la Isabel ningú li pot dir lletja.
Oh, que pilota és.
Calla,
però si no l'has vist.
Com que no?
I tant, que l'he vist.
A veure, Ivan, tu què penses? Va, que t'estaven demanant a tu.
No, deixa parlar la Cristina, obra Quantum. Tu obra Quantum, que també...
L'Ivan no hi és, està... L'Ivan està
Isabel,
Vilanova.
Guapa!
Va,
gràcies,
quina ràbia
companyes.
Feu tots.
Hem de dir que no ha quedat molt bé perquè ho has ajuntat d'una manera estranya, vale? La intenció potser no hi era, però ha quedat una mica estrany.
Ha quedat estrany, clar. Em dona...
Els bàndols del far. Sí.
Acabem d'anomenar la Cristina la diplomàtica del programa.
La pilota del programa.
Hombre, ja està. Aquí,
mira, el que no es mulla.
Bueno,
ui, el borde m'ha agradat.
Ivan, volies dir alguna cosa o ja podem passar al concurs, que és el de cada tarda?
No, concurs, aquesta... no, primer agenda,
agenda,
si et sembla.
Sí, és veritat, tens raó, no, si no sé la pauta. Ja. Volies dir alguna cosa, Ivan, o
ja
no?
T'hem vist preparant o algun stories del Far, sí, com preparaves.
Ai, quina pena. Bueno, va, anem a la cosa de l'agenda, va, que tenim moltes coses a explicar. Qui comença?
Comencem per en Daniel, va.
Va, per en Daniel. Daniel, comença, va.
Vinga, va, comencem parlant d'una proposta musical per aquesta nit i per demà. Dins del Festival Ja Veus a Tarragona, aquesta nit a les 8:30 al Teatre Magatzem, Paula Valls, i demà al Teatret del Serrallo, també a les 8:30 amb Pau Vallvé. Una proposta musical interessant a la ciutat. Per cert, demà teniu gos, vosaltres, companys, o gosseta?
No. Més o menys. Sí. Com es diu a la teva gossa?
Com es diu a la teva gossa, va?
Judit. La meva?
Sí.
Petit Suís.
Que en tens una o també en tenen dos? Judit,
és un gos que es diu Petit Suís i un altre que es diu Simba.
Ah, teniu dos,
doncs mira,
eh?
Com els Petit Suís. Ja tenim proposta per la Judit en Petit Suís i la Simba. Demà, passejada de gossos a Tarragona, una activitat que organitzen des del Col·legi de Veterinaris de Tarragona, interessant per a fer salut i fer una mica d'esport. I amb el permís de l'Ivan, avui jo vaig fins a Altafulla perquè comencen la ruta de tapes, la xoixeta, tapes de bruixers. Sí. En parlarem, em sembla, la setmana vinent. Tapa i quinto, 2,80 €. No podia no fer la proposta gastronòmica. I a la Costa Daurada...
Però li ha robat a l'Ivan, és terreny de l'Ivan, això.
No, ja li he demanat permís,
d'acord.
m'ha demanat permís.
Bueno,
doncs aviseu. No, més que res, perquè jo aniré segurament a fer alguna tapeta. Per
no,
tant,
sí, clar,
doncs ja...
això ja ens, no ho dubtem.
Ja ho sabem.
Sí, ja ens ho esperàvem.
Va, bon cap de setmana. Adéu.
Ah, ja estàs, tu.
No diguis alguna cosa que després et puguis arrepentir, eh?
Jo?
No, home, anàvem a dir que després et queixes que les analítiques et surtin estranyes.
Exacte.
Surten molt bé.
Ja estàs, no? Ja plegues.
Vaig a fer la tapa.
Vale.
Vinga, vale. Bon profit.
Cap al tren.
Adéu.
Fins dilluns. Vinga. Va, Judit, va, que toca tu, vinga.
Per aquest cap de setmana, sens dubte, us proposo anar a la festa final que celebra la Plataforma en Defensa de l'Ebre en motiu dels seus 18 anys. Serà demà a partir de les 5:30 de la tarda al pavelló de l'1 d'octubre d'Amposta. Un festival on hi haurà xocolatada, inflables i teatre pels més petits, la Fira del Llibre Ebrenc, parades de diferents plataformes, food trucks i molts concerts. Alguns dels grups que cantaran seran Los Cercadors, Quico El Celio i Pepet i Marieta. Per tant, una festa per a tots els públics. I si us agraden els animals i les segones oportunitats, us recomano anar diumenge al matí a la platja del Trabucador perquè a les 12:30 se farà l'alliberament de 5 tortugues marines a la punta de la banya després d'haver quedat atrapades en l'arrossegament de pesca. Una bona manera de veure-les en directe i observar com retornen al seu hàbitat natural.
Oh, que maco, eh? Totes allà amb les seves puteres anar arrossegant la closca.
Sí.
Sí, que és mono. Molt bé, els heu posat nom o no, eh?
No.
Ah, doncs aviam si la propera...
Jo almenys no.
Bé, doncs ja els hi posarem. Judit, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots.
Que vagi bé. Adéu. Va, Ivan, va, que tens menys feina avui, que t'han robat un poble. Ja l'has regalat?
Sí, però m'ha demanat permís, m'ha demanat permís.
No serà per
molt
que... Tampoc hi va massa ell al
poble,
eh?
No, jo em quedo per aquí, per la zona de Garraf,
eh? No se li ha perdut res. Bueno, digues...
Endavant.
A veure, avui porto moltíssimes activitats per fer aquest cap de setmana.
No, ràpid. Minut, va.
Començo amb llibres perquè el Museu Espai Far a Vilanova té preparades diverses activitats relacionades amb la literatura. D'una banda, demà a 2:15 del matí, l'actriu conta contes a Montse Panero posarà en relleu la història d'Isabel Barreto, això al matí, i a la tarda, a partir de 6:45, una altra activitat familiar al Museu Espai Far amb la presentació del llibre El Far, del qual ja n'hem parlat aquí al programa, de Maria Carme Roca. I finalment, acabo proposant-vos un concert i un musical perquè demà el Teatre Casal de Vilafranca acollirà el concert de Cesc Freixes i el Teatre Principal de Vilanova el musical Projecte Miserables. En aquest cas, podeu anar a veure l'obra com diumenge al vespre. Si voleu més informació, horaris, entrades, tot això, al web del Teatre Principal de Vilanova i al web del Teatre Casal de Vilafranca, allà ho trobeu tot.
Doncs, escolta, m'ha anat molt bé, tampoc no t'has allargat tant.
No, ha estat...
No volia.
No.
Que sí. Si no, després la Isabel em renya.
Ja, exacte. No, si fot unes bronques que no vegis com vaig jo. Vaig més recte que el tal d'una escombra.
Imagina't, i amb bronques i vas així, imagina't si
mira,
no te l'has fotut.
Ho veus? Sí, és que al final...
No ens deixa fer res, eh?
Això és mentida.
No.
Bé, ja en parlarem un dia.
Bueno, ui. Bueno, Ivan, fins després.
Adéu, bon cap de setmana.
Que ara no dius res, Cristina? T'has quedat allà callada, com que has sentit bronca.
Jo crec que l'heu liat, eh?
No, l'heu liat. No, es calla, jo no dic res, que no fos el cas.
Que us ho trobareu.
A veure, Cristina,
com
va.
Com abstenc.
Doncs mira, jo us convido que vingueu a Girona, que ja a l'inici del festival estrenes, i ho fan amb aquest concert sorpresa, que bé, ara ja no és sorpresa, perquè ja se sap qui serà, i seran oques gràcies als que actuaran a sobre el terrat de l'Oficina de Turisme de Girona, per allà al Pont de Pedra, a les 6 de la tarda. Si teniu ganes de teatre i de riure una bona estona, us en podeu anar cap a Palamós, al Teatre Auditori La Gorga, que des d'avui i fins diumenge fan una nova obra de la Gespa Teatre anomenada 666, una comèdia mortal. Hi ha incògnites, assassinats, veïns tafaners i, bé, una història bastant surrealista que podreu veure avui i demà a 8:45 del vespre i el diumenge a les 7 de la tarda. I, com no, propostes gastronòmiques. És l'últim cap de setmana per provar els menús de la garoinada als restaurants de Palafrugell. També us en podeu anar cap a Roses si sou més de tapes, a fer aquesta ruta de les tapes de la qual ja vam parlar aquí al programa, o també us podeu posar les botes menjant bacallà als restaurants de Tossa de Mar i de Sant Feliu de Guíxols, que ens oferiran, doncs, diversos menús.
Doncs vinga, ja està, no tens temps per més. Cristina,
ja
moltes
bon
gràcies.
Bon cap de setmana.
Adéu. Bueno, adéu no, es queda... Bueno, Isabel, què fem?
Doncs diverses coses.
A veure, va, què
com, per
fer?
Exemple, demà dissabte, dia 30, us animo a participar del Carnaval dels Animals amb Brodes Bros. És una barreja de dansa urbana, hip-hop més modern, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Es fa al Palau de la Música Catalana, per tant, una bona oportunitat per a aquells amants de la dansa. Diumenge 31, també a Barcelona, de 12 del migdia a les 4 de la tarda, al Mercat dels Encants Vells, es fa el cicle musical, l'últim vermut del mes, acaba aquest diumenge i amb un gran concert com és amb el Petit de Caleril. Que qui no l'hagi vist mai en directe, el recomano moltíssim. Tinc algunes propostes més, però prefereixo fer concurs.
Va, vinga, va. Oh,
perquè la gent ja s'està morint de ganes de saber qui
toca. Ja no queden ungles a Catalunya. Se les han massegat totes, saps? Se les han menjat totes.
A jugar.
Bueno, recordem, el nostre premi era un menú per a dues persones de divendres... que s'entengui això, per anar o divendres o dissabte o diumenge, no de divendres a diumenge, sinó algun d'aquests tres dies, al nou restaurant Amarre d'Arenys de Mar, que ha obert amb una cuina japonesa espectacular. I a veure, treu un numeret.
A veure, traiem un numeret, sí?
A
veure, sí, te l'ensenyo, és aquest.
No, que no...
Bueno, té, és aquest, el número...
El número 21, que
21.
És el número... Yanina Domínguez.
¡Ole! Yanina Domínguez. ¡Bravo, bravo! Puede ser en viernes, en sábado o en domínguez. Que ho deia l'acudit,
sí, sí, menys mal que ens n'anem.
Sí, sí, millor.
Però tornem dilluns, a les 4.
Disculpeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dura, mai no s'ha doblegat. Aguanta les ventades, aguanta el sol i el glaç. És aspre, fort, esquerpa, però ho deu endevinar. És presa la muntanya i no en podrà marxar. I no en podrà marxar. Arriba un home fornit i de front clar, el cor du fantasia i eines a la mà. La mira, la remira com un enamorat, més no l'acaricia com fora de sa, sinó que cops d'escarpre li clava aquí i allà amb fortes martellades que el cel fan ressonar. Passen sols i llunes fins que sent dir ja està, ja està. Ja no és a la pedrera sinó a la plaça gran. Ara té cos de fada i rostre angelical.
la roca abans tan dura. No se sap explicar per què la gent s'atura i la vol contemplar, però troba tan dolça la llum d'aquells esquarts que sent que la dominen molt més que el sol i el glaç. Entre els infants que juguen no se'n sabria anar, segur que hi aprendria de riure i d'estimar. De riure i d'estimar. De riure i d'estimar.
Bona tarda, són les 7.